El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Per avui tenim tres novetats i una sessió especial. A l'agenda, final de curs del cicle de cinema de l'Espai Cràter i nova sessió de Cine Club.
També ens visita la secció Llibres i Pantalles. Avui amb un llibre sobre un actor dels vols i una pel·lícula de barriada.
A l'actualitat parlarem del que ens va deixar Cannes un cop acabat i d'unes declaracions de Tom Hanks sobre els remakes.
I acabarem amb el concurs on volíem amb el títol d'una pel·lícula de carretera, és a dir, una road movie.
Anem, doncs, si us sembla bé, per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia de la setmana: passar temps en la natura millora el benestar emocional i l'autoestima. Un ampli estudi internacional ha confirmat que el contacte amb espais naturals no només millora l'estat d'ànim, sinó que també està directament relacionat amb una satisfacció vital més gran i una millor percepció del mateix cos.
Quina és la idea, doncs, certificar, segons aquest estudi, que aquest vincle entre natura i benestar personal és un fenomen profund i universal en la psicologia humana i que, per tant, no està limitat a contextos culturals concrets. Què us recomanem? Les 8 muntanyes, estrenada el 2022 i dirigida per Felix van Groningen i Charlotte van der Mersch, una història d'amistat entre dos amics als Alps italians, un cant d'amor a la muntanya i a la natura. La podeu veure a Ràdio Televisió Espanyola Play i a Filmin.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
¿Estáis nerviosillos? ¿Os asusta la cámara? Vamos a practicar para que estéis a gusto el día de la boda. ¿Sí? Genial, venga, a calentar un poco, arriba. Charlie, acércate un poco a tu futura esposa. Eso es. ¿Qué es lo que más te gusta de Emma?
Es preciosa, divertida.
Esto es muy gordo.
Y su risa es única.
¡Qué bien! ¡Guay, guay! ¿Emma?
Me gusta que sea cariñoso, comprensivo, de mente abierta.
¡Qué bien! Tened todo eso presente. No olvidéis sonreír. Bien. Sonreíd de verdad. Con naturalidad. ¿Cómo sonreiríais un día cualquiera? Recordad que os conocéis muchísimo.
Por Emma y Charlie.
¿Qué ha sido eso?
Un poco de drama.
Hemos encontrado un amor que va a durarnos para siempre. Muy bien. Creo que ya...
Doncs vinga, obrim novetats amb El Drama, una pel·lícula romàntica i dramàtica que podríem incloure en aquell grup de pel·lícules de casament, que és com un subgènere.
Exacte.
La pel·lícula està ambientada a Boston, tot i que també es va rodar al Regne Unit, a Nova York, a Los Angeles i a Nova Orleans. Es va estrenar als Estats Units el mes d'abril i en el primer cap de setmana la recaptació va ser menor del que calculaven. Tot i així, a nivell mundial, va acabar recaptant 128 milions de dòlars, tenint en compte que el pressupost ha estat de 28, home, doncs els números sí que els han sortit,
del tot.
A l'argument ens presenta una parella, Emma i Charlie, que tenen una bona relació, estan a punt de casar-se, però pocs dies abans de la cerimònia s'enfronten a una crisi a causa d'unes inesperades revelacions que destapen coses que no sabien l'un de l'altre. Aquella relació, que per tant semblava idíl·lica, es convertirà en un veritable drama.
I d'aquí el títol
de la pel·lícula.
El drama.
Al repartiment tenim a Zendaya, Robert Pattinson i Alana Haim, entre d'altres, i el director és Christopher Vogler, que també és l'autor del guió. Va debutar l'any 2023 amb Sick of Myself, després faria Dream Scenario, i aquest és el seu tercer treball.
Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
És vera que a vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
Espera.
Cuando yo cumplí 18 años, ella ya mandaba en Son Canal.
¡Por Son Canal!
Centre comercial, torres de vivendes, hotel...
Els gitanos no deixaran mai Son Canal.
¿Qué te han ofrecido? ¿Dinero por tu casa?
¿Qué hacemos, tía?
Pagarle.
Yo cuido de mi familia, nena.
En verdad, simple.
Somos mucho más fuertes de lo que se piensan.
Aquí...
No nos van a ganar.
Manda ella.
I... vostè juga gaire a la loteria? Ho dic perquè cada vegada han estat primers premis, eh?
És una petita debilitat. Què hi farem si som fortunats?
I del drama passem al thriller policíac amb Mallorca Confidencial, una producció espanyola que va tenir justament la preestrena ahir mateix a la ciutat de Palma. És una pel·lícula sobre els clans de la droga en la Mallorca de l'any 2007 i que està marcada per la violència, la lleialtat familiar i els negocis bruts. El guió de la història ve de la mà d'Amèlia Mora, que també és l'autora, entre d'altres, de l'exitosa pel·lícula La Infiltrada. Descobrirem un nou registre de la protagonista, que alguns ja haureu reconegut la veu, és Lolita Flores, en un paper dur i autoritària, i parlant en alguns moments, com també hem pogut escoltar, en català amb un marcat accent de Ses Illes, és a dir, que
sí.
Ha fet un esforç i ha aconseguit clavar-ho. És una recreació d'un moment històric de l'illa de Mallorca, amb un barri marcat pel narcotràfic. La història està basada en fets que varen passar i que van marcar molt, durant molts anys, la crònica negra de l'illa. Què és l'argument? Doncs ens presenta Xusa, que és la matriarca d'aquest Son Canal, un poblat epicentre de la droga a Mallorca, i que un projecte urbanístic amenaçarà el seu poder i el seu imperi. A més, per afegir-hi, una neboda que acaba de sortir de la presó descobrirà un secret que posarà en perill la família i les lleialtats. En el repartiment, com dèiem, Lolita Flores i al seu costat Asia Ortega, Amin Amada i Manuel Chacón, entre altres. I el director ha estat David Ilundain. Ell va debutar el 2013 amb Ejecución, després va dirigir B, sobre el cas Bárcenas, i Uno para todos. Aquest és, doncs, el seu quart treball.
Guanyaré. Fer història.
Sí, sí.
Seguim.
Bona.
I el Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
Molt bé.
Normal. Guanyaré. Fer història. Ho diuen els atletes.
Quins? El company?
No, ells no. Estan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent.
Què m'estàs parlant?
Bona.
Guanyaré.
Que sempre guanyes.
I tornaré a guanyar. Fer història.
Què fas, tio?
Has parlat amb ells?
Amb qui?
Que ho sé tot. Que no volen que guanyi, que em volen fer mal. Guanyaré.
Cris!
Cristina, t'estàs prenent la medicació?
Guanyaré. Fer història.
Està bé que facis esport.
Que vagi bé.
Gràcies.
Però l'entorn de la competició és un factor de risc que hem d'evitar.
Cris, no pots córrer com estàs.
Com que no puc córrer
el
com
que
estic,
no pots és competir.
Ho he d'intentar, no? És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro marxa, i puc dormir, i puc pensar, i puc estar tranquil·la. Aniré al campionat. Necessito saber que puc controlar-ho.
Seguim amb més cinema espanyol amb Corredora, un drama emmarcat en el món de l'esport, concretament en l'atletisme. La pel·lícula es va presentar al darrer festival de Màlaga i va guanyar el premi a millor òpera prima. explora el tema de la resistència emocional als límits del cos humà, sobretot a l'entorn de l'alta competició, i en paraules de la directora també tracta l'acceptació, la reconciliació, les crisis d'identitat o la por al fracàs. L'argument de la pel·lícula és que Chris és una corredora d'èlit que pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. Davant la dificultat de trobar ajuda en aquests moments tan difícils, la seva germana Natàlia serà un refugi per poder acceptar la seva situació i redefinir el seu futur. En el repartiment tenim a Marina Salas, Àlex Brendemühl, Oyot Serra Bas, entre d'altres, i la directora és Laura García Alonso, autora del guió juntament amb Pol Cortacans. Va debutar l'any 2013 amb el curtmetratge Los Inocentes, després va estrenar Àlex, Tormenta de Verano i Asfalt, i Corredora és el seu debut en el llargmetratge.
¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento!
¿Qué clase de caballero sois vos?
Soy único en mi especie.
¡Será fenomenal! ¡Trasnocharemos contando las batallitas y por la mañana prepararé churros!
¡Sois un monstruo! ¡Cogedme!
Yo digo, mejor fuera que dentro.
¡Voy a tirar otra vez!
I acabem les novetats amb un aniversari. Molts haureu reconegut una mica potser l'escena que escoltàvem. L'aniversari és el que celebra els 25 anys de l'estrena de Shrek, una pel·lícula que va fer saltar pels aires, ara sí, ho comentàvem, tots els cànons de l'animació, sobretot els cànons de la Disney.
Que era del que estàvem acostumats a veure fins aquell moment i va ser la primera pel·lícula tan trencadora i, a més, obertament, amb moltes clocades d'ull al que havia sigut el Exactament. Cinema d'animació clàssic.
Sí, sí, sí. I, per tant, amb un monstre verd que viu amb un...
Tot al revés, tot el contrari del que...
Que podries imaginar. Exacte. A més, per nosaltres també és especial perquè la sintonia de sortida del programa és un dels temes de la banda sonora de Shrek. Es va estrenar, recordem-ho, el 2001. Els directors són Andrew Adamson i Vicky Jenson. Va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació i el BAFTA al millor guió. Per tant, no són coses senzilles. S'ha estrenat d'ell 4 entregues i avui el que celebrarem serà, a partir d'avui, la primera d'elles que ha complert, com dèiem, 25 anys. I amb tot això veiem com ens queda distribuïda la cartellera. Tenim un triplet de Mandalorian en Grogu amb Les Ovejas Detectives i El Pasajero Nocturno. També tenim dos duplets, que són Les Ovelles Detectives, de Mandalorian en Grogu, i Shrek amb Best la Bèstia. I a les 5 sales restants, doncs, un sol títol en cada una de les seves projeccions, el mateix títol, evidentment, que són Mallorca Confidencial, El Drama, Corredora, Michael i El Diablo Viste de Prada 2.
I a l'agenda, atenció, perquè tenim última sessió del cicle de cinema La destrucció del planeta i altres arquitectures, amb la projecció del documental Amossegades fins a l'extinció. Aquí l'actriu Kate Winslet ens convida a un viatge cinematogràfic pel món, des de les selves tropicals de l'Amazones fins a les muntanyes de Taiwan, al desert de Mongòlia, als fiords noruecs o les costes escoceses. És una reflexió al voltant del col·lapse ecològic amb un missatge d'esperança que empoderarà el públic. La podeu veure avui a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter d'Olot.
I més tard, pel vespre, nova sessió de Cine Club amb la projecció d'Enzo, dirigida per Robin Campillo i Laurent Cantet. La història d'un jove fill d'una família acomodada que, aparentment, té una vida plena de confort i oportunitats. Però ell rebutja el camí que li han traçat i prefereix treballar com a aprenent a la construcció buscant una identitat pròpia. Enzo la podeu veure avui a 9:45 del vespre al Cine Olot.
I per últim, anoteu que dijous vinent, 4 de juny, la pel·lícula que podreu veure en versió original serà Mandalorian en Grogu.
Llibres i pantalles. I anem ara a fer aquell exercici que fem de tant en tant i que avui és l'últim cop que ho fem en aquesta temporada, que és el de recomanar, en aquest cas, un llibre i una pel·lícula per veure des de casa. Comencem pel llibre recomanat. El seu títol, com us podeu imaginar, Tom Cruise, Nacido el 3 de Julio, i és un llibre escrit per l'escriptor Juan Luis Sánchez. Segons ell mateix, el que intenta és ser una mica algo més que una biografia i pretén fer un viatge d'una de les trajectòries més impactants del cinema contemporani. Com ho aconsegueix? Doncs repassa la biofilmografia d'aquest actor, que ha desafiat la gravetat, l'edat, els consells d'algun metge i sobretot de les asseguradores a l'hora de fer segons quines escenes. Recordem que els seus inicis el marquen títols com Risky Business o Rebeldes i la seva consagració va arribar amb Top Gun, Rayman o Nacido el 4 de julio, que precisament amb aquesta data és el que juga el títol, perquè ell, Tom Cruise, va néixer un 3 de juliol. Uh-huh. Per tant, és curiós que protagonitzés precisament Nacido el 4 de julio. En cada etapa es detalla l'evolució interpretativa de l'actor, el que ha significat la seva figura mediàtica, l'impacte cultural del moment, fins i tot parla de la cienciologia,
sí,
que és una doctrina que ell proclama, i les col·laboracions més importants amb noms tan destacats com Martin Scorsese, Stanley Kubrick o el mateix Steven Spielberg, entre d'altres. Destaca també l'estudi del seu compromís amb l'espectacle, que, el que dèiem ara, l'ha portat a prescindir en moltes escenes de dobles, coses que no ha agradat.
És d'aquests actors, no agrada més d'un director.
Exacte.
I a cap asseguradora i els equips de producció.
Això recordo que també li va passar, després ja no ho va intentar més, Harrison Ford.
Sí, senyor, que amb l'últim, que a més a més amb l'últim Indiana Jones, que ja teníem una edat, o jo no sé si era l'últim o penúltim, però va intentar o volia fer certes escenes que van dir millor que no,
millor
perquè
que no.
Poder ara ens farem mal de veritat.
Finalment, en el llibre també hi trobem crítiques de les seves pel·lícules, anècdotes de rodatges i tota una selecció d'imatges. Tot plegat, un homenatge a un actor, com dèiem, que en paraules del propi autor ha convertit cada pel·lícula en una missió, com Missió Impossible, cada estrena en un esdeveniment i cada salt en una prova de fe cinematogràfica. Tom Cruise, Nacido el 3 de julio, aquest és el seu títol, l'ha editat Silex Ediciones i el podeu trobar per 21 euros amb 85 cèntims.
Balmonars en si és una isla que està separada per una via de tren, no? Per un río i luego per una carretera i puentes.
No quiero que cambie tanto el barrio. A mí me gustaba tal y como era, pero venga, por culpa del tren.
En aquel monte, ahí termina la ciudad.
I això és l'últim espai ecològic que queda a Barcelona ciutat. S'han enamorat d'això. Això ara és com una pubilla. I al ser com una pubilla, s'avalaven a apropiar perquè són senyors.
Hacíamos las casas casi casi de noche, porque si no venían y te tiraban la casa.
Como todas estas casas se hacían sin permiso, sin nada, después ya vino l'autopista.
Ya l'autopista lo destrozó todo.
Sí.
Que ese barrio tiene su historia, ¿eh?
Pel que fa a la proposta cinematogràfica de plataformes, us proposem avui un documental d'un dels mestres del nostre país. Parlem de Històries del Buen Valle, una pel·lícula escrita i dirigida per José Luis Guerín, un treball que va guanyar el Premi Especial del Jurat en el darrer Festival de Sant Sebastià. Amb ell coneixerem el barri de Vallbona, situat a l'extraradi de Barcelona, que amb els anys ha quedat aïllat per un riu, les vies del tren i les autopistes. Un indret perifèric on conviuen i es barregen cases dels primers emigrants que van arribar amb la postguerra amb els nous blocs de vivendes on hi viuen les noves migracions recents. Una veritable aldea global retratada amb la mirada desperta del director, que ja va fer un exercici semblant amb el premiat i reconegut treball En Construcción, que detallava el canvi en els barris més afectats per tota la transformació que va haver-hi olímpica i que va patir Barcelona l'any 92. Històries del Buen Valle la podeu veure a Film.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I anem a veure què ens va deixar Cannes, que el cap de setmana passat va tancar les cortines i les portes i va donar el palmarès amb aquests premis, que precisament el gran titular és que Javier Ambrosi i Javier Calvo, o coneguts com els Javis, varen guanyar el premi a la millor direcció per La bola negra, que el van compartir amb el director polonès Paweł Pawlikowski, per la pel·lícula Fatherland. Ara comentàvem, amb això el que fan els Javis és donar, tenir l'oportunitat de que, si l'Acadèmia ho decideix, en la categoria de millor director poden afegir-hi el seu nom.
Podria ser.
Perquè ha sigut...
premiat en un dels festivals que entren, diguéssim.
La Bola Negra és una reivindicació gay basada en una obra de Federico García Lorca, i per altra banda, Fatherland, l'altra premiada, explica el viatge de retorn a l'Alemanya de l'escriptor Thomas Mann en 1949, 16 anys després de marxar-hi, i que troba dividida entre l'est i l'oest. La Palma d'Or del festival se la va endur Fior, o del director romanès Christian Mungiu, i on explica la història d'una família romanesa immigrant que viu a Noruega i que s'enfronta a l'escrutini del sistema judicial del país després de ser objecte d'una investigació quan la filla adolescent apareix a l'escola amb blaus al cos. El gran premi del jurat va ser per Minotaur, del rus Andrei Ziganzitzeb, déu-n'hi-do el nom, una crítica a la corrupció del govern de Vladimir Putin, i el del millor guió va ser per Emmanuel Marre per la pel·lícula La nostra salut. Destacar també que aquest any, aquesta seria potser l'altra notícia, a banda del premi dels Javis, que ha estat una edició d'èxit per al cinema català. Sobretot, destaquem tres fets. El premi a la Setmana de la Crítica d'Aina Clotet, que ja ho vàrem comentar sí, aquí, pel seu treball Viva, el d'Assajos per una revolució de la productora catalana Fasten Films i que ha guanyat el l'Ull d'Or al millor documental, i el de The Black Mirror Experience de l'estudi barceloní Univers, menció especial en la categoria de cinema immersiu. Celebrar, doncs, totes aquestes notícies, sobretot les que fan cas per al cinema català, i esperar amb ganes que més d'un d'aquests títols que hem comentat ens arribi ben aviat a les nostres sales.
I ara parlem d'un tema que, de fet, aquí mateix hem comentat més d'una vegada, que són els remakes, aquests títols que, degut a l'èxit en el moment de la seva estrena, al cap d'anys, a vegades molts anys, a vegades no tants, es tornen a adaptar.
I que tu repetidament jo preguntes, cal?
Sí, és una de les preguntes que a vegades ens fem. Calia?
No.
Bé, doncs arran d'unes notícies recents, l'actor Tom Hanks ha fet un seguit també de reflexions al voltant d'aquest tema. De fet, hem de dir que ell és un dels noms que també ha participat en més d'una experiència d'aquest tipus. Ha anat a fer remakes. L'any 2004 va aparèixer a la nova versió dels Germans Coen de la comèdia britànica El Quintet de la Mort, que era de l'any 55, i el 2022 va participar, recordem, interpretant el paper de Gepetto a la nova versió d'acció real que va fer Disney de Pinocho. Precisament aquests dos títols no van tenir l'èxit esperant ni tampoc les crítiques que desitjaven.
S'ho mereixia.
Exacte. Aleshores, això va portar el seu moment a fer la seva reflexió. El propi Hanks ha acabat dient que refer històries no sempre és una cosa bona. I aquesta declaració ve relacionada perquè ara hi havia l'expectativa, o rumorejava, que l'actor pogués participar en un altre possible remake, en aquest cas de la pel·lícula L'invisible Harvey, un clàssic dels anys 50 interpretat per James Stewart. Més d'un crític l'havia comparat sovint amb Tom Hanks, per tant, són aquelles coses que fan que, si has de pensar en un remake,
sí,
ja pensis en aquest actor.
Imagina't,
per poder fer-ho.
Si han de fer remake de totes les pel·lícules de James Stewart per
Tom Hanks,
malament.
Tenen feina per anar fent. L'actor, però, no acaba de veure amb bons ulls aquesta possibilitat, en la que hauria d'interpretar un personatge entranyable però excèntric, el millor amic del qual és un conill invisible de gairebé 2 metres d'alçada, anomenat Harvey. I en l'entrevista on li van treure aquest tema, ell va acabar dient: "Això és com dir que estem fent una versió actualitzada de Qué bello es vivir". Per què?
Sacrilegi.
No? Clar, deixeu-ho en pau, ja es va fer al seu moment. I té, no? El meu amic Harvey diu: "Està perfecte tal i com és, gràcies". Per tant, aquí sembla que d'entrada tancava una mica la porta a reinterpretar o fer un remake d'aquesta pel·lícula. De fet, ell no només qüestiona la idea de reinterpretar aquest, sinó que en general ha deixat entreveure una visió bastant crítica sobre la tendència que té Hollywood, i ho hem comentat aquí, a tornar històries ja consolidades i que ja es van fer en un moment, no? Per ell... Hi ha obres que pertanyen a una època, a una sensibilitat concreta, i que quan s'intenten traslladar, sense masses matisos, en un altre context, perden tota la gràcia, tot el sentit i una mica fins i tot, no?, aquell esperit original que al seu moment les va crear.
I que és una mica allò que dèiem també en els temes de censura i de canvis d'estètica, de paraules, d'idees i tot, que són fruit d'un moment i d'una època, com diu ell.
Exacte. Aleshores, si vols fer una altra cosa, pots fer-ne una de nova,
exacte,
no? Pots inventar, pots basar-te en, evidentment, no? Però potser agafar el mateix i reinterpretar-lo no sempre ha acabat sortint bé.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar-vos entrades, us avancem cap al proper programa. Ens visitarà la secció El Nus de la Pel·lícula, on parlarem de cinema i viatges.
Ara que ve l'estiu, molt adequat. Anem, doncs, per al concurs amb la pregunta de la setmana passada, que, recordeu, us demanàvem un títol d'una road movie o una pel·lícula de carretera, i per què triàveu aquest títol?
De fet, n'hi ha diverses, hem tingut més de 20 respostes encertades, ens han dit pel·lícules com Thelma i Louise, París, Texas, ens han dit també El Cuarto Pasajero, Road Trip, El Diablo sobre Ruedes, Mad Max, Cruce de Caminos, en fi, diverses pel·lícules, i d'entre totes les respostes s'enduen les dues entrades gentilesa de Cinema Solot, la Maria Guerra, que ella ens ha dit: sense cap mena de dubte, Salvaje, amb Russell Crowe de protagonista, quin fart de patir. Fins i tot el noi de la taquilla ens va dir: ja sabeu què aneu a veure?
Doncs anem per la pregunta de la setmana, que arran d'aquestes declaracions que ha fet Tom Hanks sobre els remakes, el que volem és un estàndard, una pregunta clàssica: pel·lícula que destacaríeu de la filmografia de Tom Hanks i per què la trieu? Un títol de la seva carrera.
Mira que en té moltíssims per triar. Qui podeu triar i remenar, ens en dieu quin és el que més us agrada o per què l'escolliu al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
A nosaltres no ens agraden els remakes, però en fem un cada divendres. Cada divendres venim aquí a Ràdio Olot a parlar de cinema a sessió contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.